5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I avui, amb la batuta del Marc Pujol, que portarà els micros, els comandaments i totes aquestes coses, ajudat pel Toni Olivella, i amb la eficient i mai prou ponderada Goretti Martínez, que s'encarregarà de recollir aquestes reflexions i passar-les a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on les podreu escoltar. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó. I avui, com que seran 5 records de 5 moments històrics, volem fer un homenatge a un personatge de la cançó catalana, com en Raimon, que en un moment determinat va fer una cançó que portava per títol En el record encara. I com que tan aviat el portem amb ell, En el record, però aquestes efemèrides històriques que glosem, diguem-ne, també són records, doncs ens ha semblat oportú començar el programa amb aquest En el record encara. Raimon.
Alçava muralles la vida, muralles immenses de paraules i gestos que tu, com qui posa les mans en l'aigua, trencaves i desfeies amb la sola teua presència. El món era molt més que una vida, que dues vides estimant-se, i els altres ho sabien, i jo ho vivia, i tu ho creaves. Avui s'espessa la vida com una gran muralla de gestos i paraules feta. I ningú no m'ajuda a trencar-la, i ningú no m'ajuda a desfer-la, i ningú no m'ajuda, i ningú. Perquè tu vius lluny una altra vida, uns altres gestos d'altres paraules. Jo escric aquesta nit aquests tristos i malfets versos. Perquè tu vius lluny una altra vida, d'altres paraules jo cante aquesta nit aquests tristos i malfets versos. I ningú no m'ajuda, i ningú no m'ajuda, i ningú no m'ajuda, i ningú.
De desembre de 1783, el dia que a Londres en William Pitt el Jove assumeix el càrrec de primer ministre de Gran Bretanya. Serà el primer ministre més jove de tota la història, perquè ho farà amb només 24 anys, però amb totes les garanties de ser el segon fill d'un altre William Pitt, que també va ser primer ministre, i de la seva mare, que era germana d'un altre primer ministre. Vull dir que la cosa ja anava bé. En William Pitt, que per això es va anomenar després el Jove, era un jove espavilat, fràgil, i per tant va ser educat a casa seva per un reverent, li van posar, per dir-ho així, un professor particular, i es va convertir en tot un expert en llatí i grec. Ja més gran, el 1773, va ingressar al Pembroke College de Cambridge per estudiar els estudis absolutament normals. Però va tenir, com que era fill de nobles i totes aquestes coses, va tenir el plaer, i ja et voldríem molts, d'utilitzar un privilegi que es reservava als fills dels nobles i que era que es podien graduar, però sense fer exàmens, sense necessitat de fer exàmens. I, per tant, el noi s'hi va acollir i vinga endavant. Va començar els seus estudis superiors, però el 1779 va morir el pare i ell va optar per seguir la tradició política de la família i, per tant, es va presentar ja, així ben jove, a unes eleccions generals el 1780, el setembre del 1780, on va ser derrotat. Però en aquell moment el sistema anglès tenia una variant, feia unes supeleccions, és a dir, en els districtes on es produïa un empat entre els dos candidats o tres que es presentaven, doncs es feia una supelecció, es feia una segona elecció. I ell va poder entrar, gràcies als seus enxufes, per dir-ho d'alguna manera, amb una supelecció al gener de 1781, i allà sí, allà va obtenir el seu escó al Parlament. Un escó en el qual ràpidament es va destacar com un bon orador des del primer discurs i on es va arrenglarar amb els liberals i denunciant la guerra de les colònies americanes. Era un moment en què els Estats Units estaven, les 13 colònies dels Estats Units s'estaven independitzant i, per tant, ell va començar a fer barrila en aquest sentit proposant fer la pau amb els rebels. De fet, un liberal va entrar va ser nomenat primer ministre el 1782, Lord Rockingham, i li va proposar amb ell que fos el vicetresorer d'Irlanda, cosa que en William va rebutjar, no tenia ganes encara de mullar-se. El Lord Rockingham va morir al cap de 3 mesos i el van posar un successor, el Lord Shelburne, i aquest ho va tenir molt més clar. El va agafar i li va dir: tu has de ser el canceller de l'Exchequer. O però no, o sí, o per la porta. Sí, sí, vale, m'hi poso. I quan aquest ho va fer tan bé, que quan aquest, el Lord Shelburne, va dimitir al cap d'un any, el rei Jordi III li va oferir el càrrec de primer ministre amb William Pitt, amb aquest noi, i ell ho va rebutjar sapiguent que no tenia el suport de la Cambra dels Comuns. Va dir: no, miri, majestat, ho sento, em posaré a l'oposició perquè els altres tenen majoria. Bueno, doncs, vale, posis a l'oposició. Mentrestant, evidentment, la guerra o la independència dels Estats Units continuava avançant i el país continuava estant en crisi, França va començar a encaminar-se pel camí de la revolució i el rei Jordi III no va fer res més al cap d'un temps que destituir el govern, va fer fora el govern i li va tornar a oferir el càrrec de primer ministre a Pitt, que llavors tenia 24 anys i que finalment, vista la pressió del rei, com dèiem al començament, el 19 de desembre de 1783 va acceptar i va assumir aquest càrrec de primer ministre. Però va oferir, amb caràcter obert, va oferir a l'oposició que podien tenir càrrecs en el seu gabinet, és a dir, fer una mena de govern de coalició, però els altres li van dir que no, i és més, el gener de 1784, quan portava 3 o 4 mesos tot just, li van endollar una moció de censura que va perdre. I aleshores, és clar, tothom esperava que dimitís, però el William Pitt va dir, i aquí està la seva grandesa, i aquí va començar a demostrar el valor que tenia, va dir: no, jo no dimiteixo, i no dimiteixo perquè continuo tenint el suport del rei, continuo tenint el suport de la Cambra dels Lords i, per tant, no veig per què haig de dimitir. La gent amb això hi va estar molt d'acord, es van posar molt d'acord amb ell, es van posar molt al costat d'ell, fins al punt de treure-li un mal nom, que era l'Honest Billy, el Billy l'Honest, volguem dir, i en contraposició amb l'altre bàndol, amb la seva oposició, que generalment era tinguda per corrupta, deslleial i sense principis i tal. Quan el William va veure això, va dir: vale, doncs ara és la meva. I aleshores què va fer? Ell va dissoldre el Parlament, va convocar eleccions generals i va arrasar, com se sol dir habitualment, va arrasar. A partir d'aquí va començar a canviar tota la política anglesa, d'entrada suprimint totes les possibles causes de corrupció. Bueno, en definitiva, va ser el responsable, en William Pitt, el jove, va ser el responsable de la imatge que tenim tots aquí d'Inglaterra. Es va plantar davant de la Revolució Francesa, va ser capaç de concedir la independència del Quebec i altres coses, que en tot cas és una figura, per tant, que convindria reivindicar, revisar i analitzar. I com que molta gent diu que si va fer això és perquè era jove i perquè era el William Pitt el jove, d'acord que tenia la influència del seu pare i totes aquestes coses, però que ell va demostrar que valia el que li deien, doncs hem buscat la cançó aquella dels The Young Ones, dels joves, la cançó dels joves que cantaven en el seu moment els anglesos Cliff Richard i amb la música, naturalment, acompanyant dels Shadows. Per tant, per fer aquest petit homenatge a aquestes figures que tots els estats voldrien tenir, a figures com a William Pitt el jove, aquí teniu Cliff Richard and the Shadows i The Young Ones.
Song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together. Young hearts shouldn't be afraid, and someday when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. And some
de desembre de 1783, el dia que al convent de Sant Lorenzo de l'Escorial mora el compositor frare Jerònim i teòric organista, teòric de la música, organista i mestre de capella, Antoni Soler Ramos, més conegut pel pare Soler. De fet, Antonio Soler era fill d'un militar que estava, era originari, era nat a Porrera, i estava instal·lada el seu exèrcit, per dir-ho d'alguna manera, al regiment de Numància, i ell era membre de la banda de música, el pare. D'ell, naturalment, l'Antoni va rebre les primeres lliçons musicals. De manera que tot el va portar a encaminar-se cap a la música, fins i tot la família, que quan el nen encara no havia fet els 7 anys d'edat, el va fer ingressar a l'Escolania de Montserrat, on estaria fins que complir els 17 anys, que era l'edat límit per ser a l'Escolania. Quan va ser el moment, el pare va moure, quan va complir els 17 anys, el pare va moure cel i terra per aconseguir que l'admetessin com a membre del coro del monestir de Montserrat, perquè així ens pogués rebre els ensenyaments del pare Benet Esteve i de l'organista també Benet Valls, que li van ser de molta utilitat, va destacar de seguida i va acabar els estudis de manera tan adelantada, quan tenia aquests 17 anys o 18, que va fer oposició a mestre de capella de dues catedrals, aconseguint el títol, el nomenament, de mestre de capella, no se sap ben bé si de l'Església de Santa de Lleida o de la Seu d'Urgell, però el seu nom, el cert és que va començar a sonar als ambients musicals. Però ell tenia ambicions molt més altes. I, de fet, el 1752, va entrar com a novici, va demanar per entrar i va aconseguir entrar com a novici al monestir de l'Escorial, amb els informes que li van fer tots els seus professors i tot això, va superar les proves d'admissió i, bueno, va haver de fer, això sí, l'any de noviciat, va haver d'estar un any fent de novici, i quan es va acabar, doncs va poder començar ja a treballar totes les seves aspiracions musicals, presentant una composició, un Veni Creator Spiritu, a 8 veus i amb violins, el dia que va professar els vots de novici. I, evidentment, es va guanyar el prestigi l'estimació de la comunitat i va anar passant per tots els estadis d'una manera relativament ràpida. Primer diàcon, després capellà, després mestre de capella a l'any 1757. I durant tots aquests anys va rebre classes de gent tan famosa i tan important per la seva formació com Domenico Scarlatti o el compositor espanyol José de Nebra. Quan va entrar com a mestre de capella de Sant Lorenzo de l'Escorial, doncs era l'encarregat de provar les noves veus i els músics de la capella i de l'Escorial, mentre que la comunitat jerònima va començar a interessar-se i a publicar-li els escrits que ell feia sobre la teoria musical. Primer va ser la clau de la modulació, el 1762. Clar, un home tan important o tan conegut, cada vegada més conegut, va anar pujant en l'escala social. I el 1766 va rebre l'encàrrec, ni més ni menys, que del rei Carles III, d'encarregar-se de la formació musical dels seus dos nens, els seus dos fills, els infantes, Don Antonio i Don Gabriel. Sobretot Don Gabriel era molt aficionat a la música. Don Antonio també, però, bueno, era allò, el díscolo. Pels quals va començar, l'Antonio Soler va començar, el pare Soler ja era en aquell moment, a composar música instrumental, sobretot sonates per clave i 5 i concerts per orgue, que ell, en persona, el pare Soler, tocava bàsicament sempre acompanyat de Don Gabriel. I, és clar, el rei, com se solia dir, perdoneu l'expressió, pixava colònia. Ell, doncs, també ho va afavorir fent altres composicions de clavicèmbal i de totes aquestes coses, i amb tot això es va convertir en un personatge important de la cort espanyola, que continuava la seva activitat com a compositor, treballant, com això sí, com un negre. La seva gran producció musical tenia diverses coses. Ell treballava la música vocal, treballava la música instrumental i treballava també la música teòrica. En l'apartat de la música vocal, dominant tant a la polifonia com a l'harmònic, que eren les dues tendències més importants en aquell moment de la música, i composant misses de glòria, misses de difunts i totes aquestes coses. Però ell, a més, no només havia estudiat música, també s'havia interessat per l'art de construcció d'òrgans, no? I el van anomenar l'assessor real per la construcció d'òrgans. Per exemple, el gran òrgan de la Catedral de Màlaga, doncs ell hi va donar el vistiplau, no? I, a més, era un home que fins i tot inventava coses. Va inventar un aparell, l'afinador, pel seu favorit, per Don Gabriel, pel fill del rei Carles III, l'afinador o templante, que era un aparell que donava les notes de l'òrgan i que, per tant, ajudava a això. I en va fer un per Don Gabriel i un pel duc d'Alba. Amb això, ell posava en clar els seus coneixements de música que tenia. Però, clar, treballar tant era bastant fotut. L'home va començar a debilitar la seva salut, va començar a passar més temps a la infermeria que no pas a la capella tocant l'orgue, i el 20 de desembre de 1783, després de rebre el viàtic amb molta devoció i ternura, així ho diu l'acte que ho descriu, moria a San Lorenzo de l'Escorial Antoni Soler Ramos, més conegut com el pare Soler, el músic padre Soler. I a l'hora de la veritat, quan hem buscat una música, dèiem, ostres, però ara posar aquí una música d'orgue, i ens n'hem adonat que nosaltres també tenim un Soler famós aquí al Penedès i famós aquí a Ràdio Vilafranca, que és el Patón Soler. Doncs, sense voler desmereixer el pare Soler ni posar en evidència el Patón Soler, doncs hem triat una cançó del Patón Soler, en concret la cançó del Lladre, que ell va fer tan... Bueno, ell i altres, van fer tan famosa i que tantes vegades s'ha sentit aquí a Ràdio Vilafranca. Patón Soler, la cançó del Lladre.
Quan jo n'era petitet, festejava, presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. I ara que no sóc grandet, m'he posat a mala vida, me sóc posat a robar ofici de cada dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Vaig robar un traginer que venia de la fira, li prengui tots els diners i la mostra que duia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Quan he tingut prous diners, he robat també una nina. L'he robada amb falsedat, dient que m'hi casaria. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella. La justícia m'ha pres, m'han ficat dins d'una sitja, m'han posat a reclamar a la humil Verge Maria. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia.
Cinc a la setmana.
21 de desembre de l'any 601, el dia que mora a Toledo el rei dels visigots, conegut com Recaredo. Un personatge que probablement ha destacat, fruit del franquisme que hem patit tots, més com a líder religiós que va canviar l'arrianisme pel cristianisme, que no com a primer rei que va intentar seriosament la reunificació d'Espanya, però que per això l'hem triat, per poder, diguem-ne, deshacer este entuerto, que diria un castellà. Bé, en Recaredo era fill de Leovigildo i de la seva primera dona, i és el rei que va haver d'enfrontar-se en primer lloc, el primer, vaja, perquè el seu pare, o així ho va decidir, ala el fet de que el regne fos hereditari. És a dir, fins al moment del seu pare, fins al moment de Leovigildo, els reis, els nobles visigots, s'anaven triant. Quan un moria, doncs en feien una elecció i en posaven una altra. I algú dirà, mira, veus, era democràtic. Bé, no massa, però tal. Però Leovigildo va dir no. El tron anirà associat a una monarquia hereditària. I, per tant, el que em succeirà a mi serà el meu fill. I el seu fill, casualment, era Recaredo. També hem de recordar que estem en un moment, o estàvem en un moment, en aquell 559, quan va néixer el Recaredo, estàvem en un moment en què havia caigut l'Imperi Romà, havia hagut les invasions dels bàrbars, uns s'havien establert aquí, els altres s'havien establert allà, els francs, que és a dir, els que vivien a la zona de França actual, volien envair Espanya, els bizantins, que havien vingut de l'Imperi de Bizanci i havien conquerit terres a la part del sud, doncs encara les tenien, i a més, els vascons, independents ells, volien fer una pàtria a part, i a més, dintre mateix dels visigots hi havia bastants bàndols. Per tant, com podeu entendre, el panorama que li quedava, que li va quedar amb aquest el Recaredo, era bastant fotut. I el noi ho va intentar solucionar per dos vies. La primera era a través de les aliances amb els francs, és a dir, tinguem tranquils els del nord, que són els més poderosos, i després ja farem el que puguem. I això ho va intentar aconseguir amb casaments, és a dir, va demanar la mà de Rigunda, la filla de Chilperico I, que van acceptar i venia cap a Espanya amb una dot, amb una comitiva i una dot, però que fou assaltada per una colla de bandolers, es diu que eren de bandolers, els hi van robar tota la dot i, mentrestant, a més, el Chilperico I a França va ser assassinat. Amb la qual cosa, quan la noia va arribar a Toledo, on estava esperant-la el Recaredo per casar-se amb ella, li van dir, escolta, torna cap a casa perquè no ens interessa. Ho va intentar amb una altra, la filla del Sigeberto, la Clodocinda, però tampoc la cosa va funcionar. I, bueno, ell ho va intentar diverses vegades, però al final es va acabar casant amb la seva concubina, que li va donar un fill. Bé, aquesta era una línia d'intentar resoldre els problemes. L'altra, com passava amb tot arreu en aquell moment, eren els mastegots. Els mastegots, és a dir, guerra amb un i guerra amb l'altre, i llavors ja signarem la pau, i quan signem la pau, doncs jo ja creixeré i tu ja et faràs més petit. De fet, el moment en què mor el seu pare, que va morir bastant aviat, en Recaredo està lluitant a Septimània amb Gontran I de Borgonya. La seva mare li diu, escolta, això, el teu pare s'ha mort, mira d'arreglar-ho per una altra via, no per les mastegots. I el Recaredo, doncs, li fa cas amb la seva mare, demana la pau amb aquest de Borgonya, es aconsegueix una relativa facilitat. I ell, a més, tindrà un altre camí per resoldre, una altra via que resoldre amb l'altre conflicte, aquest que dèiem, perquè, de fet, els visigots són arrians, són partidaris de el cisma que hi ha hagut dintre de l'Església Catòlica, que dominen aquests. I aleshores ell, en secret, veu que ell és partidari del catolicisme, de fet es fa batejar en secret, i veu que ha de convèncer tots aquests bisbes arrians que s'ajuntin amb la doctrina catòlica, i farà un conjunt, i intentarà per l'altra arma que ell també utilitza molt, que és la conciliació, diguem-ne, buscar l'acord entre les parts diferents, no? I ho farà a través de tres reunions, amb una convocarà els bisbes, els bisbes arrians, i dirà, bueno, escolteu-me, per què no us poseu d'acord amb els catòlics i tal? Tots se li posen com això, i vale, deixem-ho córrer. Llavors, més endavant, com que ell ja es va consolidant com a rei, convoca una reunió entre els catòlics i els arrians, en el qual es tiren els plats pel cap. Ell els hi diu en secret amb els cristians, amb els catòlics, diu, escolta, jo ja he optat pel catolicisme, no patiu, però ara aquí, a veure si aconseguim l'acord. I no hi ha manera. I al final, doncs, diu, bueno, com que això no funciona, doncs farem una tercera reunió només amb els catòlics, i en la qual farem pública la meva decisió de tornar-me cristià. De fet, per això convocarà l'any 589, convocarà el tercer concili de Toledo, on declararà públicament que professa la fe catòlica, rebutjarà tot el que sigui l'arrianisme i dirà que tot el seu poble doncs, ha de ser catòlic i condemnarà al sínode arrià de Toledo del 580 que havia proclamat l'arrianisme i, a més, tot això ho farà en forma de lleis, en forma d'edictes que, per tant, obligaran. Els que no es vulguin fer, catòlics doncs, hauran d'anar desterrats i tal. Ell es casa públicament per l'Església Catòlica, amb la, com dèiem, amb la seva concubina, la plebeia Vado, i, a més, comença la guerra amb els vicentins a l'any 599. Però no tindrà temps d'acabar aquesta guerra, tot i que hagi arreglat el tema religiós, no arregla el tema territorial, quan mora de mort natural el 21 de desembre de l'any 601. I clar, quan va ser el moment de posar, quan ha vingut el moment de decidir una música, hem dit, ostres, quina música visigoda podem posar. I com que la majoria de les accions que va fer el Recaredo es centraven a Toledo, el Marc Pujol va dir, escolta, hi ha una cançó de l'Elvis Costello, de l'Elvis Costello, que parla per nom Toledo. No és que vingui molt al cas, però mira, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, aquí us deixem amb Toledo i Elvis Costello.
All through the night you telephoned. I saw the light blinking red beside the cradle. But you don't know how far I've come. Now I must live with the lie that I made. But if I call, I know I won't have to say it. You'll hear my voice. Something is bound to betray. But do living in Toledo know that their name hasn't traveled very well? And does anybody in Ohio dream of that Spanish citadel? But it's no use saying that I love you and how that girl didn't mean a thing to me. For if anyone should look into your eyes, it's not forgiveness that they're gonna see.
You hear her voice, how could you do that? You hear
sunshine and lovers pass by, smiling and joking, but they don't know the fool I was. Why should they care what was lost, what was broken? But if I
living in Toledo, know that their name has
not forgiveness that they're gonna see.
But do people living in Toledo know that their name hasn't traveled very well?
De desembre de 1419, el dia que mora el papa Joan XXIII. I no, no m'he equivocat. Abans del papa Roncalli hi va haver-hi un altre Joan XXIII. El que passa que aquest Joan XXIII, el devenir de la història, el va qualificar com a antipapa i, per tant, no compta a la llista de papes oficials de l'Església Catòlica. Perquè ja sabeu que el 1410 es va produir el cisma d'Occident, és a dir, amb motiu de la mort del papa Bonifaci IX, es van fer dos conclaus. I al fer dos conclaus, cada conclau va triar un papa i, per tant, l'Església Catòlica va passar a tenir dos papes. Però no és aquest el pitjor encara la situació. I abans d'això, deixeu-me que us situï aquest personatge, Joan XXIII, nascut com a Baltasar Cossa, d'una família molt noble, la família dels Cossa, de tota la zona de Florència, al nord d'Itàlia, que va començar de jove la carrera militar, però que va abandonar-la per dedicar-se a la carrera eclesiàstica, primer com a canònic de Bolonya, la ciutat on va fer els seus estudis de cosa religiosa, i es va doctorar en dret canònic a l'any 1389. Va ser aleshores quan el papa Bonifaci X, aquest que dèiem que es havia mort i havia donat pas al cisma, el va nomenar cardenal el 1402, sense que ell fos ni tan sols capellà, eh? Això, però ja sabeu que en aquella època es feia tot el que es volia. Com us he explicat abans, al morir el papa Bonifaci X, doncs el conclou es va reunir, Bonifaci IX, perdó, el conclou es va reunir. Un es va reunir a Roma, els d'Europa, sobretot d'Alemanya i tot això, van dir, de França, van dir que els hi quedava molt lluny i que ja passarien. Els romans van fer el seu conclau i van agafar el seu papa, el Gregori XII. Però els altres després van dir, doncs no, nosaltres també volem fer el nostre conclau, i aquells van triar com a papa el Benet XIII, que, a més, per acabar-ho d'arreglar, se'n va anar a viure no a Roma, sinó a Avinyó. Per això es parla del cisma d'Avinyó, el moment en el qual l'Església tenia dos papes, un des d'Avinyó, que manava a determinats territoris, els que es deixaven manar per ell, i un altre a Roma, que es deixaven manar per d'això. Però, entremig de tot això, hi havia, a Roma, hi havia el Baltasar Cossa aquest, el cardenal aquest, que remenava les cireres, no? I que, conxabat amb una colla de cardenals del seu bàndol i també amb cardenals de l'altre bàndol, van proposar la creació d'un concili, la realització d'un concili a la ciutat de Pisa, per fer fora els dos papes i triar-ne un de nou. I sí, la cosa va funcionar, el poder, els militars, els poderosos, els nobles van apoyar-ho, i el 1409 es va fer a Pisa, el concili de Pisa, que va decretar la deposició, l'expulsió, diríem, dels dos papes que regnaven, i va triar un tercer papa, un nou papa, que fou Alexandre V. Però, a l'hora de la veritat, ni el papa d'Avinyó ni el papa de Roma van acceptar aquella decisió. Van dir, bueno, tu m'has fet fora, però jo no plego. I, per tant, l'Església va passar de tenir dos papes a tenir-ne tres. Per això deia abans que la cosa sempre pot anar, quan una cosa va malament, sempre pot anar pitjor. Hi havia tres papes. Per acabar-ho d'arreglar, aquest papa nou, aquest Alexandre V, es mora, i, per tant, els pisanos, que en deien, perquè es havia fet el concili de Pisa, han de buscar un altre candidat. I tots els ulls es tomben cap a Baltasar Cossa, que havia sigut l'ànima d'aquest concili, i el fan papa i diuen, escolta, tu et nomenem papa, triem papa i tal. I ell va dir, home, però si no sóc ni capellà, tranquil, tranquil. El 24 de maig el fan sacerdot i l'endemà, el 25 de maig, el coronen papa. No hi ha cap mena de problema. Quin nom vols portar com a papa? I ell tria el nom de Joan XXIII. I aleshores comença el ball de Rams, perquè, clar, amb tres papes, aquests papes necessiten poder i, per tant, es posen al costat d'alguns reis. Per exemple, aquest, el Joan XXIII, es posa al costat del Segismundo d'Hongria, que al final serà l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Tenim els d'Avinyó, el Benet XIII, es posa al costat de Lluís d'Anjou, i el de Roma, el Gregori XII, es posa al costat del Ladislau I. I, clar, quan el Ladislau I treu faves d'olla i és el que mana, doncs el papa de Roma és el que va més bé, i els altres... I es van esbarallant entre ells. Per exemple, el Lluís d'Anjou, que és el que el papa d'Avinyó lluita amb el Ladislau, que és el papa de Roma, per prendre-li els territoris, el derrota a la batalla de Rocaseca, però quan el Lluís de França torna amb els seus exèrcits cap a França, doncs el Ladislau torna a atacar i obliga el Joan XXIII, que estava tranquil·lament, a negociar la retirada pel regne de Nàpols a canvi de la retirada de l'extremunció, de l'excomunió que havia dictat contra ell. Bé, en total, la cosa és un barullo, i al final es proposa que, bueno, hi hagi la pau entre els tres i convocar un nou concili que acabi amb el cisma i que es farà a Constança. I aquest nou concili el convoca el Joan XXIII, que el presidirà i que intentarà posar pau amb tots aquests tres. El 4 de novembre de 1414 comença el concili de Constança, però com que la primera llei que fa és donar poder al concili, per sobre del poder dels papes, dels tres papes, és el primer que fa, doncs el concili es declara o es posa en contra de Joan XXIII i dels altres dos, i nomena un nou papa, Martí V. S'acabarà així el cisma d'Occident. Joan XXIII haurà de fugir primer, però després serà recuperat i morirà a Florència, i l'Església Catòlica tornarà a tenir un papa com Déu mana, un i només un. I com que entremig de tot aquest enrenou de dos papes, tres papes, jo mano a Avinyó, tu manes a Roma i jo mano a Pisa, doncs el pobre Joan anava amunt i avall, esperem, perquè sembla ser que era un personatge bastant ambiciós i bastant conspiratiu. Però bé, deixem que la història, en tot cas, dongui el seu veredicte. Nosaltres despedirem aquesta efemèride, o ens acomiadarem d'aquesta efemèride, amb una cançó que va fer popular, molt popular, l'Edith Piaf, La Goulante du Pauvre Jean, però que l'Elder Barber, una cantant melòdica espanyola, va fer la seva versió en castellà i li va posar per títol La Canción del Pobre Juan. La cançó, no dic que estigués dedicada amb el pobre papa Joan XXIII, però, bueno, a qualsevol Joan que passi una mica de mala vida li sentarà bé aquesta cançó. La Canción del Pobre Juan, Elder Barber.
Sea con lluvia, sea con sol, sea con frío, con calor, nunca pierdo el buen humor, siempre soy feliz. El secreto es muy sencillo, solamente cantaré lo que aprendí del pobre Juan. Que aprendí del pobre Juan, sea que vaya bien o mal, será siempre mi ideal ser alegre y cordial y vivir feliz. Sin dinero en los bolsillos, me consuelo al cantar lo que aprendí del pobre Juan, que aprendí del pobre Juan. Thank you. canción que provoca confusión. No me enojaré, es más lindo resignarse y volver a recordar lo que tocaba el pobre Juan, que tocaba el pobre Juan. Si un amigo te engañó y a la cita no llegó, si al besarla dijo no, dejaré nomás que se cumpla mi destino. Solamente cantaré lo que aprendí del pobre Juan, que aprendí del pobre Juan, que aprendí del pobre Juan.
23 de desembre de 1815, el dia que a la vila catalana de Centelles neix l'arquitecte, l'enginyer urbanista i polític català Ildefons Cerdà. Ildefons Cerdà i Sunyer, per ser més precisos, era el quart fill, el tercer noi, d'una família arrelada a la Plana de Vic pràcticament des del segle XV i molt vinculada al comerç americà, que va tenir 6 germans. Insistim, ell era el tercer noi i, per tant, de fet, el seu pare, seguint la tradició catalana, el volia ja i el va encaminar cap a la via eclesiàstica. Li va fer cursar llatí i filosofia al seminari de Vic, però el noi va acabar sent un rebel i es va enfrontar amb el seu pare, va marxar de la casa pairal el 1832 i se'n va anar a Barcelona a estudiar arquitectura i altres coses derivades sense massa èxit. Veient el fracàs aquí, el noi va dir, miraré de fer-me funcionari. Es va traslladar a Madrid el 1835 a estudiar enginyeria a l'Escuela d'Ingenieros Caminos, Canales i Puertos, on va obtenir el títol el 1841, després de passar uns anys de molta penúria econòmica, perquè la família va decidir no ajudar-lo econòmicament. Però, com que va fer aquesta vegada sí la carrera amb un aprofitament bastant notable, doncs el van fitxar, va entrar com a enginyer estatal al Departament d'Obres Públiques de l'Estat. I des d'allà el van destinar a diversos treballs a Múrcia, a Terol, a València i també a Catalunya, i en especial a Barcelona, i sobretot a les obres del primer ferrocarril Barcelona-Mataró. Mentrestant, mentre feia totes aquestes feines, el 20 de juny de 1848, a l'Ildefons es va casar amb la Magdalena Bosch, que era una filla d'un banquer molt poderós, que li va donar 4 fills, tot i que sembla, se sap, el matrimoni no funcionava gaire bé, i fins i tot la quarta filla, totes van ser nenes, la quarta filla era fruit d'unes relacions adúlteres de la mare, amb no se sap ben bé qui. El matrimoni va acabar separant-se, la dona se'n va anar cap a Madrid, i l'Ildefons es va quedar a Barcelona. Mentrestant, va entrar en el món dels privilegiats perquè havien mort els seus 2 germans més grans i després va morir el pare i, naturalment, per llei d'herència catalana, li tocava tot aquell gran patrimoni que tenia la família Cerdà i que li va permetre dir adeu, fer botifarra a la seva feina, obres públiques, diguem-ne, i instal·lar-se pel seu compte, amb feines d'enginyeria i entrant en política i dedicant-se a la idea urbanitzadora que en deia ell, a la seva visió de les cases i d'això del futur, interessant-se per l'urbanisme en contacte amb Etienne Cabet i la utopia del viatge a Icària. Com que ell era progressista, doncs va participar activament en la vida pública, arribant a ser diputat de Barcelona a les eleccions de 1850, on es va presentar amb l'Estanislau Figueres, el Jacint Feliu i altres, i després, el 1854, ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, des d'on va començar a mobilitzar totes les històries del seu futur projecte, ja deveu tenir clar que parlo del Pla Cerdà, veient les condicions de vida de la gent i aleshores integrant-se en les mobilitzacions obreres i fins i tot negociant amb el govern de Madrid, va encapçalar una delegació que va anar a Madrid a negociar amb el ministre de Foment, Alfonso Martínez, del govern Espartero, cosa que a Madrid no li van perdonar, i l'Espartero va fer ho fer arribar al capità general de Catalunya, que aquell noi molestava, i el van portar a la presó i tal, però bueno, se'n va sortir i va continuar en el seu lloc de regidor. El 1868 ingressa al Partit Republicà i és elegit diputat a Catalunya a les eleccions catalanes, a les eleccions de 1871, pel districte de Centelles, el seu poble nadiu, del Partit Judicial de Vic. I quan entra a la Diputació de Barcelona, és nomenat, és triat, vicepresident d'aquesta Diputació de Barcelona l'any 1873. I quan el president Aravio dimiteixi com a president de la Diputació, doncs ell passarà a ser-ho, perquè bueno, és el que li toca. Passa a ser-ho, intervé en la proclamació de l'Estat català i intervé també en la resposta de Catalunya contra el cop d'estat del general Pavia, creant els guies de la Diputació, creant les tropes, la milícia de les guies de la Diputació. Tot i no ser arquitecte, com dic, però la seva bàsica afició era això dels habitatges, i promou des de dintre de l'Ajuntament, en la seva vessant de jurista, per una banda fa el pla, per tant fa els plànols i tot això, amb carrers, amb les mansanes, que en deien, carrers de diferents gruixos i tota la cosa d'ordenació. Però, a més, ho ajuda, com a jurista, ja que ell està dintre de l'Ajuntament de Barcelona, promovem el sistema de compensació i les reparcel·lacions com un mitjà de redistribuir els beneficis i despeses de tots aquests projectes urbanístics. Tot això que quedarà reunit en el seu llibre Teoria General de la Urbanització. De fet, però, clar, a l'haver-se establert com ell, el deixar de ser funcionari, diem-ne que comencen les seves finances, comencen a anar malament, la seva salut també comença a anar bastant malament, i al final opta per apartar-se de la vida pública i anar-se'n a viure al balneari de Caldes de Besaia, a Cantàbria, on morirà el 21 d'agost de 1876. Les seves despulles, el 1971, coincidint amb la reimpressió de la Teoria General de l'Urbanització, seran traslladades al Cementiri Nou de Barcelona. I com que hem parlat del Cerdà, del Pla Cerdà, i hem parlat de Barcelona, que ell adorava i que tant li deu, doncs ens teníem clar, d'entrada, el Marc de seguida ho ha dit, diu, escolta, abans us he proposat una cançó, però ara aquesta sí que l'heu d'acceptar, i ràpidament tots l'hem acceptada, perquè a més és una cançó que esmenta l'Ildefons Cerdà en diversos moments. És una cançó del Joan Manuel Serrat, que porta per títol Barcelona i jo. Però abans deixeu-me que acomiadi el programa esmentant una altra vegada el Marc, que ha sigut el que ha portat tots els micros i totes aquestes coses. Avui el Toni Olivella feia d'ajudant, i ara la Goretti Martínez agafarà aquestes explicacions una mica embarbussades del Francesc Morgades i les penjarà a la pàgina web en espera de la propera entrega, la propera setmana. Però ens toca tancar el programa i ens toca fer-ho amb la cançó Barcelona i jo, interpretada per Joan Manuel Serrat. Fins a la setmana vinent.
Mira que arriben homes, es va fent gran la ciutat. A mira que els peus li creixen, se li fa petit el cap. A mira que creix oblida, inflada de vanitat. Que sota l'asfalt i a la terra dels avantpassats. A mira que perd la mida, es va omplint de presoners, de Robinsons, d'estar per casa, nàufrags enmig del merder, que viuen vides petites en petits mons de formigó. Així estan les coses entre Barcelona i jo. Mil perfums i mil colors, mil cares de Barcelona, la que en Cerdà somnia, la que va esgarrant porciones, la que devora les rates, la que volen els colors, la que es remulla la platja, la que s'enfila els turons, la que per Sant Joan es crema, la que conta per dansar, la que se'm gira d'esquena i la que em dona la mà. A mesura que la camino sota els plecs del seu vestit i li repasso les arrugues amb la punteta del dit, em xiulen les cantonades aquella vella cançó que només sabem la lluna, Barcelona i jo. L'estimo nua i sencera relliscant entre els dos rius amb les seves fantasies, amb les seves cicatrius. Me l'estimo amb la falera d'un calollo enamorat, perquè és viva i perquè es queixa la meva ciutat. Mil perfums i mil colors, mil cares té Barcelona, la que en Cerdà somnia, la que va esgarrant porcioles, la que devora les rates, la que volen els colors, la que es remulla la platja, la que s'enfila els turons, la que per Sant Joan es crema, la que conta per dansar, la que se'm gira d'esquena i la que em dona la mà. La que per Sant Joan es crema, la que conta per dansar, la que se'm gira d'esquena i la que em dona la mà.